L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, migranya, reprocessament del dolor, amb la psicòloga Sandra Ferrer. Sandra, benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres.
Moltes gràcies, Gaspar. Un plaer.
Bé, tu tens una història amb la migranya. Vas patir episodis des dels 12 anys, correcte?
Exacte.
I havies arribat a tenir fins a 18 episodis de migranya al mes que t'invalidaven i et feien viure amb por, esperant la següent crisi. Ens ho pots explicar?
He passat per moltes solucions i patir de migranya al final es converteix com en una sensació de cronicitat. Inclús pots tenir la sensació de que no existeix res que et pugui ajudar de veritat. Jo vaig començar amb 12 anys, me'n recordo que ja el meu pare em donava en una cullera d'aquestes soperes una aspirina dissolta. Estic anant-me'n al record primerenc i conforme vaig anar creixent, les crisis continuaven. Havia èpoques en les que més, altres que menys. I sí que, per mi, el més important d'aquesta vivència és com comences a evitar constantment allò que tu hipotetitzes que et portarà una nova crisi. Per exemple, ara em diuen que el vi pot ser que em produeixi migranya. Doncs en aquell sopar em retallo aquella copa. O, a lo millor, en comptes de quedar-me més estona, me'n vaig a casa perquè, clar, estic pendent de descansar.
Si no dormo prou, demà tindré migranya. Tot això, però esclar, bé, el vi als 12 anys no ho tocaves, eh?
És
a dir, ho vivies d'una altra manera, eh? Però ja vas començar, no?, a anticipar possibles migranyes i a canviar els teus hàbits en funció del que el teu cervell pensava.
No et puc dir si als 12 anys era tan conscient de tot això, però sí que és veritat que ja a l'adolescència jo me'n recordo d'exercir-me molta pressió interna de em vull trobar bé, m'he de trobar bé, imagina't, no? Amb 16 anys, que tens, no sé, unes convivències o un cap de setmana amb amistats, tu et vols trobar bé. I jo ja veia que era incapacitant, que jo no podia comunicar-me de la mateixa manera, socialitzar de la mateixa manera, no està igual d'enèrgica o divertida. Per tant, jo recordo la sensació d'estar preocupada, anticipant que allò no em permetria ser la Sandra que jo era.
I, a més, intentant aturar el dolor, deixar de tenir migranya, no? Suposo que anant a veure especialistes.
Clar, aquí és una miqueta el que per mi és molt important d'explicar, perquè fins al moment en què estic ara he passat per moltes, moltes intentones de solució, no? Fisioteràpia, osteopatia, acupuntura, dietes concretes, no?
Et vas medicar, també?
Sí, bueno, per suposat.
A part de les aspirines del teu pare?
Sí. És a dir, jo vaig començar amb antiinflamatoris. Què va passar? Que hi ha un moment en què allò se't queda curt. Aleshores, vas a un neuròleg i el que et dona és una medicació per aquests moments en què la crisi comença, ¿vale? Allò a vegades m'anava bé, però després vaig anar un pas més enllà i em van dir millor que prenguis una medicació que sigui preventiva, que sigui d'ús diari perquè tu puguis evitar que la crisi apareixi. És a dir, totes les opcions possibles. Però clar, arriba un moment en el que tu estàs hiperalerta i dependent d'aquella pastilla o aquell dia de pluja o aquell canvi atmosfèric o ara agafaré un avió i, clar, com hi ha un canvi de pressió, probablement quan arribi a aquest destí que tinc tantes ganes d'arribar, segurament em trobaré malament. Molt resumidament, era aquest el cervell predictiu, no? Com jo vivia la pròxima crisi, no?
Diu la nostra convidada d'avui, la psicòloga Sandra Ferrer, que el paradigma actualitzat en neurociències del dolor revela que el cervell funciona com un sistema predictiu. Anticipa el que creu que passarà en funció d'experiències prèvies com a mecanisme de protecció. Així, el dolor apareix gairebé com un escut per evitar problemes, diu la biòloga Sephora Bermúdez en el seu llibre Quieres vivir sin migraña, que el cervell no diferencia entre el cortisol segregat davant d'un perill real i el que s'origina davant un perill emocional. Només detecta aquesta hormona, però no sap si ve de la trobada amb un lleó o de la discussió amb la seva parella. Diu Sandra Ferrer que el nou enfocament basat en un abordatge biopsicosocial que no separa el cos de la ment, alineat amb els avenços en neurociències del dolor, obre la porta a intervencions no farmacològiques amb resultats significatius i sostenibles en el temps. Avui és evident, Sandra, que si haguéssim convidat metges, metgesses, diferents especialistes, no, en aquest programa, potser tindrien punts que discreparien del teu o que serien complementaris, no, que potser serien diferents. Avui nosaltres ens trobem en un programa de psicologia i ens interessa especialment el teu punt de vista, no només en primera persona, sinó com a psicòloga, que d'alguna manera t'has especialitzat en aquest àmbit. Però una biòloga, a la qual citàvem ara, Sephora Bermúdez, diu el següent: dir que la migranya és una malaltia és un error que empeny milions de persones a rebre un diagnòstic incorrecte i, en conseqüència, a rebre tractaments equivocats que no solucionaran els seus mals de cap. Tu hi estàs d'acord?
Absolutament. I crec que és un bon inici per començar a explicar què hem sostingut fins ara sobre la migranya i en què ens enfoquem ara amb aquest nou paradigma, no? Quan classifiquem la migranya com una malaltia neurològica, genètica, dels nervis, el que sigui, el que estem entenent és que hi ha un dany en el nostre cos. Hi ha alguna lesió, hi ha algun teixit que està malmès. Què passa? Que estem veient que dolor i dany no és el mateix. Tu pots no tenir cap zona danyada del teu cos i experimentar una sensació de dolor i molt forta. Què passa? Que en el moment en què això no es diferencia, el que fem és sobretractar zones del cos que no estan danyades. Jo, per exemple, m'infiltrava toxina botulínica. Això, abonat per la Seguretat Social, perquè jo entrava dintre de la casuística de persones que tenen una malaltia crònica amb X episodis, no? Tot això ho tenen estipulat ells. I, clar, realment el que feien és injectar-me toxina botulínica perquè, diguéssim, no hi hagués moviment en el meu cap i, per tant, jo no experimentés dolor. Clar, quan tu esbrines que jo no estic danyada, dius, en quin moment comencem a tractar parts del nostre cos que estan bé, estan saludables, no?
I et para bé aquesta toxina injectada, perquè t'estaves assenyalant el cap, literalment,
sí,
el crani, eh?
Sí.
Et va anar bé?
Vale, aquí és una pregunta una miqueta complicada, perquè he de dir que al principi sí i després ja no. En el moment en el que allà em diuen això té un efecte de 4 mesos, què fa la Sandra? Als 3 mesos ja comença a encendre l'alarma, l'alerta, no? I a partir d'aquí també comença a haver dolor. A part d'aquesta nova visió de que dany i dolor no són el mateix, és interessant entendre que el dolor és un error de predicció de la ment. És a dir, tu estàs percebent, la teva ment està percebent perill o amenaça. I sabem, a nivell de sistema nerviós, que el nostre cos no diferencia, i a més ho has citat, no? Ara recentment, el cos no diferencia quan hi ha un perill real o te l'has imaginat, no? Per això quan de vegades veiem una pel·lícula que ens exalta molt, pot ser que inclús les nostres palpitacions augmentin, no? I aquí està el clic.
Per tant, ens deies, hi pot haver dolor encara que no hi hagi, per entendre'ns, un mal físic.
Correcte, correcte.
Val. Però potser hi havia sigut en el passat, no? I ara ja no hi és, aquesta lesió física en algun teixit, per exemple.
Pot ser que sí i pot ser que no. És a dir, a nosaltres ens venen a veure persones que s'han fet moltes proves que han estat buscant i buscant i buscant, i en aquesta búsqueda t'ho imagina't la frustració, la inversió econòmica, emocional, temporal que implica això per una persona. És a dir, l'ésser humà i el model que hem absorbit fins ara és, si a mi em fa mal alguna cosa, jo he de buscar què tinc. Això ho sabem tots, no? És el que l'imaginari col·lectiu sempre ens ha transmès, no? Què passa? Que quan no troben res, diuen, ostres, aleshores què passa aquí? Fins que te n'adones de que... I vull començar amb una metàfora que per mi és molt, molt clara i molt exemplificadora del que intento dir. És la metàfora que utilitza també en Carnespunya, que és la fisioterapeuta que ha creat la teràpia de relació del dolor i que està també començant a divulgar aquí a Espanya, explica que el dolor és una alarma. T'ho imagina't? Que tu tens una casa i s'encén una alarma, sona superforta, superestrident, i aleshores, clar, venen els bombers a casa teva, no? I comencen a entrar a una habitació, a una altra, i diuen, ostres, aquí no hi ha foc. Què passa? Que el problema no és que hi hagi foc. El foc seria aquesta lesió. No hi ha lesió. El que passa que els bombers es desgasten buscant aquest foc, que és el dany. I què fa la persona? Intenta reparar un foc que no existeix. Per tant, el que farem és diferent. En comptes d'apagar aquest foc que no hi és, el que farem és posar atenció en aquesta alarma que electrònicament igual està mal cablejada i necessitem reajustar-la perquè està sonant en un moment en què potser no hi ha indici.
Però podria ser, no?, que hi hagués... Pot ser que hi hagi una lesió, no?, i podria ser també que la migranya inicialment fos provocada, aquesta lesió. Això sí, no?, ho contemples.
Això ho contemplo.
D'acord. Però tu entres a treballar com si diguéssim quan o bé no hi ha lesió... O bé aquesta lesió s'ha curat i la persona continua tenint migranya.
Exacte. O sigui, la teràpia de reprocessament del dolor és molt efectiva en casos en què no hi ha dany o en casos en què hi ha hagut dany, i això és molt freqüent. I parlo també de dolor crònic, no només de migranya. Això és molt freqüent quan hem tingut, imagina't, no? He tingut un accident de cotxe, he tingut un cop molt fort a les cervicals, ha passat el temps suficient perquè el meu cos es regeneri, però algú ha quedat allà encallat i jo continuo amb aquest dolor. M'explico? Això també passa moltes vegades. Aleshores, hem de recablejar, no? Perquè hi ha el que anomenem dolor funcional i disfuncional. Probablement, en el moment en què jo vaig tenir aquell incident, aquell dolor era funcional. M'estava avisant de, cuidado, que aquí està passant alguna cosa. Vale, perfecte, em faig càrrec. El tema quin és? Que quan ja passa un temps prudencial i continues tenint aquest dolor, probablement és que aquest dolor sigui disfuncional i ja no està, d'alguna manera, sent allò que necessitem per protegir-nos. Ja no està fent aquesta funció de protecció per la qual està pensant el dolor.
Dius, Sandra, que la migranya no és crònica, encara que de vegades s'emeti aquest diagnòstic. En la major part dels casos no hi ha dolor als teixits, dius que hi ha dolor, tal com comentaves ara, però no lesió. Sí? O sigui, ho afirmes contundentment, que la migranya no és crònica?
M'encanta aquesta pregunta, perquè ara et parlo com a psicòloga especialitzada en teràpia de reprocessament del dolor i com a Sandra exmigranyosa. Hi ha un moment de la vida en què tu et penses que és crònica perquè t'han fet saber que, mira, igual, en el meu cas, no? El teu pare i la teva tieta ja patien de migranya, per tant, mira, tira com puguis, potser et va bé aquesta medicació, intenta no menjar formatge, ja saps que quan hi hagi un canvi de temps, doncs t'has de cuidar una miqueta més, és el que hi ha, no? Fixa't que hi ha un missatge de resignació. Tu has nascut amb aquesta casuística. La paraula crònic vol dir que és una paraula, diguéssim, un terme que s'ha relacionat amb una definició. És, si tu tens més de 15 crisis durant 3 mesos seguits, ja parlem d'algú crònic. Però això és el mateix que dir cadira és un objecte per seure's.
Sí, no sé, nosaltres si ho associem a tota la vida. O sigui, que ja tota la vida tindré migranya.
Clar, però simplement és un terme que unes persones
van... És a partir d'X mesos,
Sí, però és, com et diria, és una mesura que s'ha inventat, per així dir-ho, no? S'ha assignat. Quan tu consideres que la migranya és crònica, el problema que hi ha és que aquesta alarma encara sona més forta, perquè la hipersensibilització que tens, el perill és major.
I tu dius que aleshores apareix la indefensió apresa. Com més por, més alerta, com més alerta, més es dispara l'alarma.
Correcte. És a dir, pensa que la migranya, la gasolina de la migranya és la por. I la por fa que tu estiguis encallat amb un sistema nerviós hiperactivat que està constantment o evitant el dolor o anticipant-lo. L'evitació ve per la por i l'anticipació és ansietat. Les dues coses es relacionen amb un estat de lluita.
I tu treballes com a psicòloga en aquest reprocessament del dolor, tant la por com l'ansietat, o no? Va per una altra via, la teva teràpia.
Vale, a veure, és interessant perquè tota la teràpia en si, la nostra metodologia, està enfocada en que li retornem a la persona, primer, que l'empoderem, que li fem saber que el seu cos està sa, que torni a confiar en la seva biologia, que no necessiti res extern a ell o a ella per trobar-se bé. I sobretot, el més important, responent a la teva pregunta, el que fem és l'ajudem a que deixi d'estar encallat amb un sistema nerviós que està en estat simpàtic, en lluita o fugida, i que tinc una percepció de seguretat. És igual el que passi a la vida. Que jo internament tingui la sensació de que no hi ha perill, de que tot està bé, de que no em passarà res. Per això, moltes vegades, hi ha estudis, no, que demostren que hi ha certs trets de personalitat que es relacionen i que anticipen dolor crònic, com és el cas de la migranya, que és perfeccionisme, és obsessivitat, són persones que probablement són molt brillants i molt exitoses, inclús persones que intel·lectualment són molt capaces. Clar, aquests trets estan relacionats amb aquesta hipervigilància, amb un sistema nerviós desregulat. A lo millor en algun moment de les seves vides això va ser adequat, funcional. Si tu, per exemple, has de fer front, com tu deies abans, si aquí hi ha un lleó i ve corrents cap a nosaltres, evidentment que ens hem de posar en simpàtic. Perquè hem de fugir. És un tema de supervivència humana. Ara, si la vida passa i tot està ok, que tu visquis amb aquesta alerta permanent és el que et fa que la teva ment projecti aquest dolor que està sent disfuncional i que t'està impedint viure la vida.
T'hi reconeixes tu amb algun d'aquests trets de caràcter o de personalitat de quan eres jove o més jove, vaja, petita, d'hipervigilància, no? Algun tret de personalitat perfeccionista...
Absolutament, absolutament. I, de fet, ho continuo sent. És a dir, vull dir que encara que tu facis aquest tractament, tu tens aquests trets de personalitat. Ara bé, pots ajustar allò que fas i com et sents davant la vida per tu tenir una sensació de que, bueno, res dolent ha de passar. I jo vull parlar...
Confiar en la vida, no?
Confiar en la vida i, sobretot, sortir... A veure com ho explico. El que proposem des del nostre tractament és un model contraintuïtiu. És a dir, l'ésser humà ha nascut per buscar plaer o evitar dolor. Ens movem per aquestes dues. Estem simplificant molt, Quan tu tens por d'alguna cosa, l'ésser humà què fa? L'evita. El dolor l'evitem. Aquest tractament funciona inversament al revés. En comptes d'evitar aquella sensació, és apropar-te a la sensació, veure-la amb compassió, amb calma, i sentir-te segur dintre d'aquest exercici.
Sí, per tant, tindria força a veure amb com podríem afrontar l'ansietat, no?
Clar, és que, a veure, l'ansietat al final pot ser un símptoma com podria ser la migranya. De fet, una de les coses que ens passen a Migralia és que les persones que ens venen a veure presenten una constel·lació de símptomes. No hi ha ningú que diguis, no, només és que té migranya. Al principi et vindran i et diran, no, jo tinc migranya, jo vinc per això. Però quan tu fas l'historial de la persona, comences a indagar, te n'adones que potser també té insomni, potser té palpitacions, o potser té problemes intestinals. I això és interessant de veure perquè realment tot allò que la teva ment projecta es materialitza en neuropèptids. Tot el que pensem, els nostres pensaments, es converteixen en neuropèptids que van recorrent tots els nostres vasos sanguinis. I per això hi ha persones que, per exemple, tenen l'aparell digestiu doncs malmès, tenen un sistema immune també deteriorat, perquè tot el cos, com deies tu abans, no, cos i ment és el mateix. Imagina't una sèrie de cables o de xarxes que tot està interconnectat.
Hi ha gent capaç de revertir una migranya i gent que no?
Jo crec que has de confiar en la metodologia. I això, per mi, és molt interessant explicar-ho, perquè, clar, jo estic parlant d'un model que aquí a Espanya és novedós. És a dir, venim d'unes explicacions mèdiques. Una de les coses que preguntem és... parèntesi, eh? Una de les coses que preguntem quan algú ens demana ajuda és... què creus tu de la migranya? Què t'han dit sobre el que et passa? Com creus que això es pot revertir? Perquè tot aquell model intern que tu has anat interioritzant, tot allò, tu imagina't, no?, com ha quedat a nivell límbic fixat, no? Totes aquestes interconnexions neuronals estan fixades. Imagina't que jo ara vingui i em facis cas. Has de confiar en això, no? I per mi és molt important perquè hi ha certa incredulitat. I també jo entenc perfectament aquest perfil, no? Perquè jo he estat allà. Quan tu has anat a tants llocs, has estat invertint amb l'esperança de que aquest cop sí, després no. I arriba un punt que dius, això als Estats Units és on neix tot això, amb l'Alan Gordon, el doctor Schubiner, i aquí a Espanya s'està començant a obrir camí.
Sí. Es diu Migralia, és un programa sanitari especialitzat en l'abordatge clínico-emocional de la migranya basat en neurociència, epigenètica, psicologia, teràpia de reprocessament del dolor i també teniu molt present la neuroplasticitat. Esclar, això fa unes dècades hauria costat molt d'entendre.
Fa unes dècades i ara, no et pensis, eh? Perquè sembla que sigui un component màgic i en cap cas... jo vull dir que la migranya sigui psicològica i això també m'interessa molt recalcar-lo.
Val, ho remarquem, eh?
La ho migranya remarquem.
No és psicològica o no només és psicològica.
Exacte, perquè jo recordo que quan jo escoltava aquesta frase era molt culpabilitzadora per mi. És a dir, vols dir que me l'estic inventant, m'estic autogestionant? No. És a dir, tu no tens cap culpa d'haver, d'alguna manera, digerit sense mastegar un model o unes teories o inclús tot el que has absorbit familiarment, no? Si jo tinc, com et deia abans, un pare i una tieta que sempre han patit migranya, si a mi m'han dit referents mèdics que tot allò que tenia era crònic, que l'única manera de pal·liar-ho era doncs amb una medicació preventiva, és evident que tot això jo ho tinc integrat, no? I al final hem d'entendre que el cervell és predictiu i el que fa és predir, perquè si no gastaria moltes calories al cervell. El cervell és gandul, entre cometes, no? Busca trobar el que ja li ha passat abans. Per això treballem en la neuroplasticitat, perquè totes aquestes teories estan incrustades. És com si de sobte et diguessin ara, puja't a una bici i intenta fer veure que no en saps. És que t'has d'esforçar una barbaritat, perquè tu ja saps anar en bici, no? No sé per on anava ara.
Parlàvem de fins a quin punt és psicològica, que tu deies que no.
Clar. Aleshores...
I que el missatge és culpabilitzador.
El missatge de que la migranya psicològica és culpabilitzadora perquè el que et venen a dir, parlo en plural, no?, és no pensis en això. I clar, d'alguna manera tu sents que m'ho estic inventant o què? No, el dolor és absolutament real, està passant, és molt, molt, molt intens, desgastant, limitant, i hi ha persones que ens demanen ajuda que de veritat la seva vida la tenen retallada a un 80% de les seves possibilitats. Aleshores, no és que sigui psicològica, és que és un conjunt, per això treballem amb moltes potes, no? Has parlat d'epigenètica. No només és el que tu has heredat genèticament, sinó el que les vivències i les experiències han deixat impronta en tu, la neuroplasticitat, tot allò que el teu cervell ha assumit que era vàlid i, com diem, és predictiu i té aquestes interconnexions i per qui va. Estem parlant també de psiconeuroendocrinoimmunologia, perquè, com et deia, qualsevol pensament, qualsevol idea que tingui la teva ment té repercussions, inclús pots produir inflamacions arrel de tot allò que tu...
Penses.
Exacte. I vull també donar-li aquest punt holístic, perquè si fos així, amb qualsevol teràpia psicoterapèutica, tu podries revertir la migranya. I no ha sigut així. Jo porto fent teràpia psicològica des que tinc 23 anys.
Sí, com a pacient.
Sí, però vull dir, independentment de la migranya, no? Segurament és per la meva vocació, per altres projectes que tinc. I a mi la migranya no em va desaparèixer. A lo millor t'ajuda a...
No et va desaparèixer amb teràpia psicològica, eh?
Correcte. Mm. Perquè la teràpia psicològica no està centrada en la reversió del dolor crònic. Són coses diferents. El que vull dir és que el que fem, hi ha una pota important que és la psicologia i hi ha d'altres, i són els ingredients exactes perquè es pugui revertir aquestes crisis de migranya de les que parlem.
Com veus retrospectivament la Sandra quan era una nena o adolescent, quan fas un repàs a com va ser la teva vida, els episodis i les situacions que et vas perdre per culpa de la migranya?
He de dir que recordo més pèrdua, com et deia abans, a l'adolescència i a la vida adulta. Perquè suposo que tens més projectes, surts més a la vida i te n'adones que el primer pensament moltes vegades que em venia al cap quan em despertava era: sisplau, que no tingui migranya avui. És a dir, en comptes de partir del que sí, parteixes del que no. És a dir, parteixes de: necessito trobar-me bé. Jo he hagut dies que m'he aixecat i he dit: ai, que bé, no tinc migranya, que bé, de veritat. I recordo que això ho deia molt la meva àvia, no? Ai, que bé que em trobo. Pues, em sentia de la mateixa manera. En què m'ha limitat?
Canviar plans a última hora, per exemple.
Per exemple, és a dir, o inclús ausentar-me de la feina, no poder dur a terme doncs el meu dia a dia. Parlem de vida social, vida professional, fer esport, inclús en algun viatge, no? Perquè les migranyes de vegades venen acompanyades també de nàusees i realment t'incapaciten, no? I una de les coses que a mi m'aliviaven, torna dintre cometes, no? Ara me n'adono de que no anava per aquí la cosa, jo em posava un drap mullat molt fred en el front. Això m'ho va ensenyar el meu pare, des de que jo tinc gust de raó, des de que vaig començar amb crisis de migranya, no? I això ho relaciono amb el que deia al principi de l'entrevista, no? Partia de la base de que jo em posava aquell drap mullat al front perquè entenia que hi havia una part dels teixits a la part del cap que estava danyada. I vull aprofitar per...
Entenies això, però no estaven danyats, els teixits?
No, va. Mai van estar danyats. I aprofito això que estic explicant per formular unes paraules d'Arden Pataputian, que és biòleg i no científic, que és Premi Nobel de Medicina, que diu: el dolor es processa en el cervell independentment d'on el sentim.
Dolor es processa en el cervell independentment d'on el sentim.
Correcte. Llavors, aquesta frase jo la subratllaria amb color groc, perquè que tu sentis dolor de migranya, a mi em passava, per exemple, amb l'ull, això ho veiem a moltes persones, no? Ai, em comença amb una part de l'ull dret, se me'n va cap enrere, ta-ta-ta... Clar, intuïtivament dius, vale, si aquí em fa mal, vol dir que aquí m'he de posar, doncs, aquest drap mullat, o he de prendre'm aquesta medicació perquè em desinflami aquesta zona, no? I per això ho recalco, perquè és un canvi de manera d'entendre-ho.
Estic pensant en els meus dolors, diguem-ne, no en la migranya, que, vaja, les persones que conec que han patit migranya realment ho han passat molt malament, moltes d'elles, però sí que penso, ostres, sort en tenia jo, doncs, d'aquell dolor, perquè gràcies a aquell dolor físic vaig saber que tenia una lesió i vaig poder anar al metge o metgessa, no? És a dir, que el dolor és un senyal d'alarma que ben regulat ens és molt i molt útil i necessària.
Clar, tu imagina't que et talles el dit. Evidentment, hi haurà, no?, aquesta part, no? I això t'està avisant d'alguna cosa. I des d'aquí animo que hi ha persones que necessiten corroborar, perquè venim d'un model mèdic molt interioritzat, necessiten corroborar amb proves mèdiques que tot està ok. Perfecte. A partir d'aquí, si tot està ok, és el moment de treballar en teràpia de reprocessament del dolor. Per mi és molt interessant també aquesta altra frase de l'Isabel Barrett, neurocientífica i referent internacional en ciència de les emocions, que diu: el cervell s'adelanta al que creu que passarà en el cos i en el teu entorn. Si prediu perill, pot activar dolor inclús quan no hi ha dany tissular, que torna a corroborar tot això.
Si prediu perill en funció d'experiències prèvies, o no?
Correcte. Sí, i aquí parlem d'aquest model intern del que et deia, és a dir, en base a les teves experiències de vida, el que la teva família t'hagi ensenyat, també els models mèdics que hem absorbit, i al final són models culturals i socials. És molt... Jo recordo la primera vegada que em van explicar això, de, vale, que dany i dolor no és el mateix. Jo em vaig quedar molt sobtada, de veritat, perquè... I quan em deien, no, és que el model que proposem és contraintuitiu, en comptes d'evitar el dolor, que és la por, a que alguna cosa dolenta passi, ens aproparem a ell. Fixa't que es tracta inclús d'una manera semblant a una fòbia. Que tu puguis apropar-te a allò que estàs tement des d'una sensació de seguretat interna i de que ho pots afrontar d'una altra manera.
Tu creus que això seria aplicable, i ara li pregunto a la psicòloga, a molts altres dolors?
Absolutament, absolutament. I ara m'ha vingut al cap un experiment superxulo sobre dolor crònic al genoll. Es va fer un estudi pilot i hi havia persones, doncs, que patien de dolor al genoll, que a més és un dolor molt típic, no? Quan et diuen, ara quan plou et farà mal al genoll,
sobretot,
no?
Sobretot a partir d'una edat, eh?
Sí. Van posar un grup a quiròfan, no? Els van dir, us tractarem, us intervindrem en el genoll. Un altre grup els hi van dir el mateix, però no era veritat. Els hi van obrir el genoll de veritat, però no els hi van intervenir. Era obrir, tancar, cosir. Quin grup diries que va experimentar millores?
Sí, sí. El conec, l'experiment, sí? Però si ho vols explicar a la nostra audiència...
Doncs els dos grups van experimentar la mateixa millora. Això és una passada, no? És a dir, aquí estem veient com de vegades, no? També quan em deies tu, no? Si hi ha aquest dolor, és que he d'anar a un especialista perquè vegi, doncs, què tinc. Sí... O no, perquè de vegades aquest dolor és disfuncional, al igual que la por. A vegades la por m'ajuda a protegir-me, perfecte, i de vegades resulta que estic visquent amb una armadura d'òxid quan no estic a cap guerra.
Sandra Ferrer, psicòloga, sanitària, especialitzada en teràpia de reprocessament del dolor aplicada a la migranya. Gràcies per haver vingut a parlar clar i català, també de la teva experiència i de la teva tasca. Gràcies.
Moltes gràcies a tu per l'espai.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.